La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 29 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que celebra que pugin les pensions aquest proper 2023, si més no pel que fa a les nostres tietes. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amoró, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la gravé?
Us imagineu haver de recuperar els minuts que perdeu anant al lavabo durant la vostra jornada laboral? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts en parlem d'això i altres coses a la cara B de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia, Nina Agustí? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui la pregunta del dia parlarem de les barreges de menjar més estranyes que fa la gent dels carrers de Sants. Estigueu atents i atentes perquè hi ha creativitat per donar i per vendre. Parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia, Sara Martínez, dietista, nutricionista clínica, esportista i tecnòloga dels aliments.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts més tornarem a obrir la Crònica Negra de la nostra caravana per conèixer el cas de la Manada, un dels casos de violència sexual més controvertit d'aquest segle al nostre país, especialment per les seves conseqüències a nivell jurídic. És per això que ens acompanyarà, com sempre, la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes, però també el catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Gómez.
Hora de preguntar-nos qui pujarà també avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Cristina Checa i Eloi Cavaller, que junts formen el grup de música Desert i que han publicat el seu primer disc, Caos sota el cel. Aquest és un àlbum format per un total de 10 cançons que asseguren més que fluir ens farà flotar en un univers entre oníric i reflexiu i on podrem pensar-nos a nosaltres mateixos i mediar sobre el que passa al nostre voltant.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina, els caravaneros parem per ser solidaris.
Aquest dimarts descobrirem la feinada que fan des de l'associació Albert Sidrac per lluitar contra el sarcoma d'Ewin, un tipus de càncer infantil i juvenil però poc comú que requereix encara a dia d'avui molta investigació. En parlarem amb Oriol Real, membre de l'associació i cosí de l'Albert.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tietisme de la Ràdio Catalana.
Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual seran com sempre el nostre caravana amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, coneixent a qui ha estalquejat avui, Andreu González.
Doncs avui he de dir que hauria tingut molt poca feina, si hagués volgut. Bàsicament perquè el perfil d'Instagram del grup Desert, que són els nostres convidats a les 4, només té 12 publicacions i he de dir que una mica fosques.
Podríem dir que... Podríem
no
fer
com Carles Porta.
Per les... Uf, xascarrillo,
sí,
eh?
Una mica.
Podríem fer allò del rànquing, però sí, per sota, també.
Efectivament, estan el número 1 per sota del rànquing de convidats que menys publicacions tenen en els seus perfils d'Instagram. Només, i per què he dit això de fosques? Només cal veure la seva foto de perfil, que és negra completament. He de dir també que veient el seu perfil d'Instagram ja sé de quin tipus de gent és, la que a partir d'ara anomenarem modernitos.
Ui.
I com que no tenen perfils en solitari d'Instagram, que ara es posa bastant de moda, he de dir, perquè fa les persones més misterioses i interessants, doncs m'he agafat el luxe de revisar les fotografies etiquetades, aquelles que de vegades fan por de veure i que, per tant, les intentem eliminar del nostre perfil. Primera fotografia que em crida l'atenció, la del dia després de la seva actuació al Primavera Weekender, que és com un mini festival que es fa a Benidorm. Es veu la Cristina amb ulleres de sol i menjant una mandarina.
Veus que bé, eh?
I una botella de Malquerida, que és una cervesa de la marca d'Estrella Damm. Em sap greu, ho havia de dir. No ens fan publicitat, però bé, jo tampoc en faig. Sense obrir. Una botella de Malquerida sense obrir. Ressaca? Doncs segurament i ho porten bastant bé. Però he de dir que la foto on els han etiquetat, que em fa una miqueta de gràcia, més gràcia que totes les altres, és el seu vinil del 2019, que es titula Sense EP. bàsicament perquè no arribaven a les cançons necessàries per fer un EP, i també he de dir que les cançons es diguessin, em fa gràcia que es diguessin, sense likes, sense casa i sense wifi. Però sense la meva aprovació no es quedaran, així que aprovats.
Ara. Anem a conèixer el teu toc, Andreu.
A veure, no tinc toc, però em posa bastant nerviós la gent que vesteix pantalons llargs, però després els falta 5 dits per tapar el turmell.
Ara.
Nina Agustí i Núria Ros de tant en tant.
Que no s'aguanti, ja t'ho dic ara.
A veure, no és que els turmells em facin cosa al veure'ls. Al contrari, vull dir, els turmells te'ls veus cada dia, llavors tindríem un problema si em fes cosa, no? Però em fa mania veure al descobert tanta carn a l'hivern.
Tanta carn,
Sí.
Mare meva, hem tornat a l'edat mitjana, saps? Que si ensenyaves els turmellets,
Et fiques amb uns jardins, Andreu, tu sol?
Va,
odies la gent que...
Que obre les portes del lavabo com si no hi hagués un demà. És a dir, aquella gent que obre efusivament i amb força les portes dels lavabos. I direu, per què els lavabos, Andreu?
Per què els lavabos, Andreu?
Doncs perquè, com sabeu, moltes vegades no tanco la porta. I després em fan mal.
Puc fer un incís?
Home.
No.
Andreu González acaba de dir que li fa una miqueta de rabieta que ensenyem un trosset petit de turmell.
Sí.
Andreu
sí.
González en aquests moments està vestint uns pantalons més esparracats
que
qualsevol altra cosa, i ell sol ensenya més carn que la Nina Agustí i jo juntes.
Se li deu mitja cuixa.
Però, a veure, és que no m'he explicat bé.
Què és això?
No m'he explicat
bé. També molt masclista, Andreu,
sí,
saps el que vull dir?
Sí, no. El que volia dir la carn que queda allà al mig de la costura del
pantaló. Et donaré una única oportunitat, Andreu. Vols rectificar aquest toc d'avui?
Digues coses com dona toc que portis l'etiqueta per fora, per exemple.
Calla, això ja en parlarem.
En parlarem d'això. Val.
Només espereu-vos una miqueta.
Val. Anem al que et fa feliç?
A veure, potser serà el primer cop i l'únic cop que diré això, però m'han fet feliç els meteoròlegs, ja que han dit que aquest cap de setmana la cota de neu baixarà fins als 400 metres. I això sabeu què significa, no?
400 metres?
Sí.
Això és aquí, eh?
Sí, per això. Neu a dojo. Això espero. I em fa molt feliç la neu.
Propòsit que et vas marcar ahir, què? L'hem complert o no?
No, bàsicament perquè he de comprar-me jerseis de collal i no n'he anat a comprar més jerseis de collal. He de trobar allò, diguéssim, una superoferta i llavors ja en parlarem. Però abans de que s'acabi l'hivern, ja et dic jo que me n'hauré comprat dos o tres.
Va, doncs anem al nou propòsit.
Doncs mireu, per no passar més vergonya de la que ja he passat aquest matí a la redacció, el meu propòsit a partir d'ara és tallar les etiquetes un cop arribo a casa després de comprar-me la roba. Perquè, si no, el que passa és que vaig a la feina amb l'etiqueta del jersei posada.
Com avui.
Sí, efectivament. No és la primera vegada que em passi, de dir, però sobretot em passava amb els pantalons.
T'he de dir una cosa, 7 euros per aquest jersei no està malament.
Tio, però no ho diguis, això.
No està malament.
Podria pagar 7 euros perquè no publiquem el vídeo que l'hem gravat.
Podria pagar 7 euros per tapar-se els forats que du els
pantalons
d'avui.
Veus, ara vol jersei de coll alt perquè també li molesta que s'ensenyi el coll.
Ja us heu ficat prou amb mi.
Això és d'anada i tornada. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Va, i quan passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, és hora d'obrir també la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs avui per començar anem fins a Madrid, val? Per parlar de la situació que estan vivint alguns treballadors de l'empresa de servei telefònic Linea Madrid. N'heu sentit a dir alguna cosa o no?
No. M'ho explicaràs tu, això.
Doncs us explico. En aquest cas, els treballadors d'aquesta empresa que s'encarrega de la informació i les gestions de l'Ajuntament de Madrid a través del número 010, denuncien, atenció, que els fan recuperar el temps en el que van al lavabo.
Home.
Què us sembla?
Fatal.
Mira.
Fatal.
Veus?
Aquí a Ràdio Estel n'hi hauria més d'un que hauria de recuperar una jornada laboral de 8 hores.
Qui imagina't, entre publicitats que aprofitem per anar-hi, saps, el programa duraria el doble.
Exacte.
Sí.
Molt malament. En aquest cas, i tal com ha avançat Cadena SER, l'empresa, la instrucció interna de l'empresa, més ben dit, Línia Madrid obliga a indicar al personal el codi AUXBANYO, val? Cada vegada que s'absentin del seu lloc de treball per aquest motiu. De fet, en el text que ha fet públic la formació política Més Madrid, l'empresa assegura que té en compte, atenció, que els treballadors han d'atendre les necessitats fisiològiques que poden sorgir durant la jornada laboral, només faltaria.
Sí.
I que, per tant, tenen dret a absentar-se per fer l'ús de lavabo, però que aquests minuts no es comptabilitzen com a temps efectiu de treball. I que, per cert, cal recuperar-lo al final de cada jornada.
Perquè són màquines o què... Que...
Clar, és a dir, et diuen d'una banda que tens dret a anar al lavabo quan doncs, tens qualsevol necessitat, perquè després al final de la jornada et quedis, recuperar-ho. Em sembla molt fort.
Jo això flipo.
Sí, sí.
I res, de tot això tenim reaccions. D'una banda, fons de l'Ajuntament de Madrid asseguren que el consistori no pot incidir en la gestió del personal, però que sí que hi ha alguna vulneració de la llei, procedirien a aplicar les penalitzacions recollides en el contracte, mentre que Comissions Obreres han qualificat la situació d'inhumana. I vosaltres, què en dieu?
Sí, home, sí, doncs inhumana és.
Sí, sí, completament.
Sí, imagina't.
I surrealista també. Anem a veure.
Sí.
No, perquè...
Tu t'haurien de descomptabilitzar, Andreu, el temps que vas tu al lavabo, més el temps que tardes en tancar la porta.
Per què?
Perquè no entri ningú, no?
No.
Tu es tarda més.
No, una cosa que jo tardo molt poc, eh? Jo tardo molt poc a anar al lavabo.
És igual, però és que com si tardes 10 minuts, escolta'm. Vull dir, ens hem d'esperar arribar a casa a fer el pipí o la caca?
Només faltaria.
Ens sortiran mil dolències. Bueno.
A més, que jo crec que tampoc és molt efectiu el que diuen, perquè anar al lavabo o sortir un moment al carrer et fa desconnectar i tornar amb més força. No són màquines, no són robots.
Sí, sí, és així.
I a tot això alerta...
Mira, José ha anat al lavabo ara mateix.
Carai, tu. Sí que s'ha pres la notícia al peu de la lletra. I atenció, perquè aquesta no és la primera vegada que passa un cas similar. De fet, ara fa un any, per exemple, l'Audiència Nacional resolia que una empresa de call center no podia descomptar el temps d'anar al lavabo ni comptabilitzar-lo conjuntament amb la resta de descansos i pauses contemplades en el conveni de l'empresa. A més, la sentència assenyalava que tot ésser humà té unes necessitats que en determinades ocasions doncs, poden resultar incontrolables, estem d'acord, i no programables,
sí,
no?
Sí,
o programables. De manera que no es pot posposar la seva execució. És que, clar, és superformal, com ho diu l'audiència, sí. En un moment determinat posterior a aquell en què comencen a manifestar-se, estem parlant de les necessitats, eh?
Mai hagués dit que dipositar la meva femta seria una execució.
Exacte, sí.
M'ha agradat.
I res, i recorda que fer-ho, és a dir, posposar l'execució de la femta o del pipí, doncs podria provocar danys a la salut.
Clar,
és que és això.
Bé, ja per acabar, dir-vos que el Servei d'Atenció Telefònica de l'Ajuntament de Madrid ja fa mesos que està envoltat d'aquesta polèmica, amb els sindicats acusant el govern municipal de posar en perill els llocs de feina dels treballadors. Per tant, seguirem informant a veure com acaba tot plegat.
I tant. Va, més cosetes.
Més cosetes. Molta atenció, oients de Ràdio Estel, perquè s'ha activat una nova alerta per estafa. Aquí parlem bastant d'estafes.
Sí.
En aquest cas ha estat el cos de seguretat de l'Estat que ha publicat una piulada a Twitter on demana desconfiar d'un SMS. Em costa molt dir SMS. Suposadament arriba de l'Agència Tributària, on l'entitat pública notifica el reemborsament de ni més ni menys que 461 euros a través d'un enllaç. No! Fals. És estafa.
Ojo't.
Val?
Enllaços? No.
No. En aquest cas, els ciberdelinqüents utilitzen el mètode phishing, on suplanta la identitat de l'Agència Tributària per enganyar a les víctimes perquè cliquin aquest enllaç del que us parlava. Serem insistents, no el cliqueu. Perquè si ho feu, què passa? Doncs poden arribar a robar-vos les vostres dades, però també els vostres diners, i no els interessa, eh?
Clar.
I és precisament per aquest motiu que la policia crida a contrastar les notificacions amb la font oficial. Per tant, recordem, si rebeu un missatge de l'Agència Tributària on l'entitat us notifica el reemborsament de 461 euros a través d'un enllaç, no hi accediu, almenys contrasteu aquest SMS amb la font oficial. A més, també cal recordar que una entitat bancària o de l'administració no us demanarà mai informació confidencial a través d'un missatge. És a dir,
no.
A través de l'SMS. Queda clar, no?
Sí, tant, i tant que queda clar.
Aquí no ens estafaran.
Escolta'm, lavabos, phishing i musiqueta.
Clar, sí, ara ho he pensat, eh? La relació és molt bona, eh?
Phishing amb... no, és que és phishing, de fish, de pesca.
I phishing jo?
És phishing.
Sí. Ai, perdoneu, phishing. Ui, mira, no, però... estava tan posada la primera notícia que m'ha sortit phishing. No, phishing.
Phishing,
sí. Però el que queda clar és que aquí no ens estafaran i que no entrem, no cliquem cap enllaç de l'Agència Tributària.
Correcte.
No? El bo d'escoltar la cara.
Vinga, doncs, i acabem com sempre amb una miqueta de música i avui la notícia musical ens la porta Ana Mena.
Canyera avui, eh?
Sí, és que sense cap mena de dubte, aquest és l'any de la cantant malaguenya, perquè a banda de fer molta música i rebre diferents reconeixements, ara ja pot dir en veu alta que ha aconseguit el seu tercer disc de platí pel tema que estem escoltant, aquesta cançó Las 12,
Una cançó que, per cert, compta amb la col·laboració de la cantant Belinda i que s'ha convertit en la cançó malaganya més escoltada del 2022 i també podríem dir la cançó de l'estiu, eh? Mm-hmm. Aquesta complicitat entre les dues artistes que va néixer en el rodatge de la sèrie Bienvenidos al Edén, sèrie molt bona, per cert, i que Netflix ja n'ha confirmat la seva segona temporada, doncs ha aconseguit donar el seu fruit en el món de la indústria musical, ja que la cançó Alerta ha aconseguit superar 180.000 còpies venudes i 50 milions de reproduccions a Spotify, que es diu aviat, eh? Sí, sí. Així que visca la música, visca Ana Mena i visca doncs aquest temacle, que és Les 12.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de la ciutat de Barcelona a preguntar exactament...
Què?
Avui he preguntat...
Pausa dramàtica, t'has fixat o no?
Sí.
Val.
Vale.
Ja està,
exacte.
Ja està. Ja
val. Està. Quin... Avui he preguntat, quina és la barreja més rara de menjar que fas? Sí.
Hi ha
amics
gent molt
i amigues.
Estranya, eh?
Tornem a la infància, tornem al menjador escolar.
Correcte.
On fèiem marranades.
Sí.
Sí? Porcada...
No, marranadetes.
Marranadetes, sí. Doncs sí, Joan, la cosa va de menjar i de les barreges que la gent fa amb aquest menjar.
Val.
Atenció, perquè els descobriments d'avui no tenen cap menyspreu, d'acord? Ja segur que la ment humana és molt estranya i que molts plats i postres es van descobrir fent experiments amb el menjar. Per exemple... ara et portaré aquella història culinària.
Som-hi.
Val? Quan parlem del típic coulant de xocolata...
Sí.
Sabíeu que és el resultat de 2 anys d'experiments?
2 anys?
2 anys!
Mare
de
Déu!
De fet... L'origen del coulant va arribar a ser molt polèmic, val? Es va portar a judici per saber quin era realment l'origen, no? El jutge es va quedar amb una versió molt familiar, que és la història del xef Michael Brass.
Michael Brass?
Tu, sí.
Saps? Michael Brass és l'inventor del coulant?
Sí,
sí?
Michael Brass.
Val.
La seva família i ell anaven a fer escapades d'esquí i per refer-se del fred prenien una tassa de xocolata calenta.
Uh-huh.
Sí? Ell va sentir la necessitat de recrear aquest moment familiar en unes postres. Volia fer un invent que el connectés amb aquell record. Sí?
Sí, sí, sí.
No estàs connectant tu amb la història?
Sí, home.
Sí? Val, sí. Val. No, per si et veig motivat o no. No t'agrada el coulant?
M'agrada. És dels postres que més m'agrada.
Veus? Doncs aquí et porto coses i experiments.
Ara costa, eh? És un postre que... Perdoneu, eh?
Ui.
Aquest... Petit pollastre. Gent que acaba de dinar, ara mateix. Sí, és d'aquells... Però és difícil de fer.
Correcte,
és
molt complicat.
Perquè quan talles, a vegades, en comptes de coulant... Quina és la línia que separa el coulant del brownie?
Clar.
Doncs aquí estaríem.
De fet, tot va començar com un petit pa de pessic que semblava com una ganache per dintre de xocolata.
Una ganache?
Ganache.
És una magdalena amb xocolata fos a dins. Això és el colant.
Sí. Sí, tot i que també hi ha muffins de xocolata. Saps que porten xocolata a dins?
Brou!
Ja està. Sí. Va, tornem al Michael Brass i a la seva família i a xocolata calenta. D'acord? Va triar 2 anys d'experiments perquè arribessin fins, doncs, al 1981, on presenta el seu colant en el seu restaurant.
Va.
Fi. Val?
Sí, s'ha acabat la història.
De fet, sabíeu que el nom del... O sigui, el nom, colant, ve del verb couler.
Couler.
Sí, s'ha colat els culers, s'han colat per aquí. Que vol dir culer, o sigui, el verb culer... Jo segueixo, Joan?
Culer.
Exacte.
Ho vas dir en francès, això,
A veure?
Culer.
Culer.
Sí, exacte. Sí?
Val, vol dir fluir o fondre. Sí?
Fluir. Sí.
Sí. I a Itàlia en diuen soffiato.
Soffiato.
Sí, que vol dir bufat. D'acord? I a l'Argentina, volcán de chocolate.
Ah, aquest
m'agrada. Més descriptiu impossible.
Aquest m'agrada a mi.
Vull dir, aquest és molt fàcil. Té
un volcán de chocolate.
I prou, que ens estan agafant unes ganes de colant, que flipes.
Sí, si algun oient vol portar un colant durant aquesta tarda i fins les 6 de la tarda a la caravana de Radio Estel, nosaltres encantats. Carrer Comtes de Belloc, número 67.
Si és de xocolata negra, millor, perquè ara estan fent uns de xocolata blanca que...
També? Sí?
Sí. Per això, barreges de menjar. Avui parlem d'això.
Val,
Joan?
M'agrada.
Avui, doncs, he preguntat això, que la gent del carrer, quina és la barreja més rara que fa, val? Sobretot, doncs, això, fruit de la infància creativa que parlàvem abans, eh? Va, agafeu bolígraf i paté i paté. I paté, boníssim, m'ha encantat.
Seria una barreja estranya, aquesta,
sí, sí, sí.
Bolígraf i paté.
Sí. I paper, perdoneu. Que avui tenim un bon tou de receptes.
Hi ha bon tou?
Un bon tou de receptes.
Vinga, som-hi, doncs.
Sí. I si sou atrevits i atrevides, doncs heu d'agafar aquí ara a punts, eh? Perquè venen unes receptes que té l'ita.
També és rara, que també soc molt raro jo, però algun cop he fet pasta amb pizza.
Pa amb tomàquet i llet.
Patates fregides amb xocolata.
Una torrada amb brie i mel.
No faig gaires barreges rares, la veritat, eh? No m'agrada molt cuinar i no... Però no experimento gaire amb coses... No sabria dir.
Ostres, però jo sóc un expert. Sí.
Algun exemple?
Jo faig, per exemple, faig entrepans de llet condensada amb Colacao. M'encanten.
Vale, i d'on vas treure la idea?
De petit m'agrada el xocolata, m'agrada la llet condensada, se'ls vaig fotre les dues coses al joc. I el pa m'encanta, com bon català que sóc, us vaig fotre això.
Jo sóc molt clàssica. No, res estrany.
Truita de patata amb ketchup. Ara ja ho estic deixant, això, eh?
Com ho vas descobrir, això?
No sé. Provant a casa.
Sí, a veure, si
perquè les patates amb ketchup queden bé, llavors la truita de patata, per què no? Bueno, perquè amb lo bona que li surt la truita de patata... Ja no visc a casa, llavors ja no faig gaire truita de patata. I les poques vegades que vaig a casa amb ma mare penso, a sobre que s'ha fet una truita de patata no li taparé el sabor amb el ketchup. I llavors ho estic deixant perquè penso que és millor el sabor inicial.
Barreja de menjar, pues... patates fregides en xocolata.
I et va agradar?
Moltíssim. O rosquilles en xocolata, també ideal.
Ideal.
Sí. No, està molt bé. M'ha agradat la truita de patates amb ketchup,
sí.
Però sobretot m'ha agradat el seu raonament. Home, si les patates queden bé en ketchup,
sí.
Per què no han de quedar bé amb la truita de patates?
Clar.
No, m'ha agradat.
No, ho provaràs? Ho provaràs?
Escolta, ho provaré.
Sí.
El que hem de saber és si d'aquí una setmana l'home que es fot un entrepà de llet condensada amb Colacao és viu. Saps
el
que et vull dir?
Sí, de fet, penso que, com que m'ha dit que ho va descobrir a la infància, li està anant bé per sobreviure.
Sigo vivo.
Mira.
Sigo vivo. Va, fem un petit repàs.
Som-hi.
Vinga, pasta amb pizza. Això jo no ho veig massa clar. No. Pa amb tomàquet i llet.
A mi m'ha semblat això una mica...
Fort.
Com a mínim.
Sí. Patates fregides amb xocolata, ho han dit 2 persones, eh?
Sí.
Torrada amb bri i mel.
Sí. No... Brie.
Brie, sí. Jo no sabia que es pronunciava així.
No, es diu bri.
Es diu bri, no?
Sí.
Doncs entrepà de llet condensada i Colacao, que aquest ja, mare meva, truita de patates amb ketchup i rosquilles amb xocolata.
Però rosquilles amb xocolata és normal, no?
Sí, jo penso que sí, no? Com els xurros amb xocolata, no?
No és estrany.
No, jo penso que això no és... Però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Et diré que el que m'ha semblat més original, el que trobo més estrany i el que ja he provat.
Val.
Et sembla? I si no et sembla, també, perquè bé, tiro milles.
Perquè ho posa al teu guió.
Exacte. Perfecte. En primer lloc, el que em sembla més original i a la vegada el que m'ha fet més gràcia és el pa amb tomàquet i llet. O sigui, genial. M'encanta. O sigui, penso que és una barreja fastigosa.
Vol dir que ho provaràs, això?
No, no, no ho penso provar. Ja, ja li deixo. Ja
no, perquè si no, anàvem aquí al costat, a l'assador de Lugo.
No, no. Uf, quin fàstic. És que només d'imaginar-m'ho em fa molt fàstic. Però, de fet, conec una noia que a casa seva sopa i dina amb got de llet. O sigui, en lloc d'aigua,
sí,
llet, d'acord? I no és l'única, perquè el seu germà petit igual. Vull dir,
sí,
que a casa seva és normal. En segon lloc, el que he trobat més estrany i a la vegada el que més fàstic m'ha fet ha estat la pizza amb pasta. O sigui, això em fa molt fàstic, perquè t'explicaré. Per mi hi ha límits, o sigui...
Hi ha límits, eh?
Sí.
Després del pan amb
sí,
tomàquet i llet,
sí,
hi ha mira,
veus, va. Veus, s'escapa el porc per aquí, perquè és normal. O sigui,
sí,
a mi em passa una cosa. Masses coses iguals, juntes, m'atabalen.
Val.
Sí?
Sí.
Rotllo, pasta, hidrats de carboni.
Sí.
Amb pizza, que també seran hidrats de carboni.
Sí.
Doncs junts, tot hidrats de carboni. I ja penso... Uah,
massa hidrat,
massa
eh?
Massa hidrat de carboni. Sí,
superhidratats.
Sí, sí. No, no, massa. I en tercer lloc, el que ja he provat, i a sobre m'ha encantat, són les patates fregides amb xocolata. O sigui, oh!
Sí?
Oh! No saps el bo que està això? O sigui, si podeu, proveu-ho. De fet, era...
Provaré.
Amb crema de avellanes, saps? O sigui, puc dir marques, no?
Amb no?
No... Sí, o no... Saps?
Exacte.
Exacte, correcte.
Eh?
Doncs sí, sí, sí. Tu, Joan, fas alguna barreja molt estranya?
Molt no, però alguna sí.
Quina, va?
Alguna sí. Mira, a mi m'agrada molt barrejar el dolç i el salat, i per
sí?
tant em faig torrades amb sobrassada i
sí?
hi ha una miqueta de sucre per sobre.
Ah, però vindria a ser com sobrassada i mel, no? Una miqueta, també. Hi ha gent que barreja això.
A més que sobrassada amb mel m'empalaga una mica.
Ah.
I amb sucre trobo que és el punt just.
Perquè així no em farfaga tant.
Així no em farfaga, correcte. Paraula que ens agrada molt, enfarfagar.
Hem fet una mica de referència a David Balaguer, per qui ha tret el poeta, eh?
Exacte.
Va, espera que et porto alguns exemples que he trobat per internet
sí?
i que després els he anunciat als participants.
Val.
Per veure les seves reaccions.
Perfecte.
El llistat és el següent.
Som-hi.
Atenció. Crispetes amb ketchup.
Ai, no.
Ai, no, sisplau, per favor. Plàtan amb ketchup. Aquest és un clàssic dels menjadors infantils.
Què l'havia escoltat?
O sigui,
sí, 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 sí.
Jo que he estat monitora de menjador,
sí,
haig de dir que aquest és un clàssic. Patates fregides i no... o no... D'acord, xocolata. També pot ser amb gelat, he vist.
Sí.
Quin fàstic, ajuda.
Amb gelat?
Sí.
I patates altres... fregides amb gelat?
Sí, i altra gent fa patates fregides i mel.
Ah!
No...
Mira, José diu que no,
diu que no, però no, mira, a mi m'ha criat l'atenció aquesta, eh?
Sí?
Sí?
Amb mel ho provaràs?
Sí.
Doncs m'ho dius, eh? A veure què tal.
Bé, bon profit.
Sí, a veure si se't fa aquí un tall de digestió.
Val, val, val.
Pizza amb plàtan.
Uf.
Ui, ja comença a ser
no,
una mica estrany. Pom amb pebre i sal. Això...
Compte.
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 S'ha de provar.
Em cria l'atenció.
No ho jutjarem.
No heu posat pomes a l'amanida?
Ara
doncs
ve un...
Doncs seria una cosa així, no?
Ara ve un que sí, ha agafat fort, eh?
Ah.
Chetos i llet. No podíem dir marques, però ja ho hem dit, eh? Perquè és molt il·lustratiu, un cheto. Un cheto? Saps què és un cheto?
Chetos són els...
Aquelles patates així, de, en forma de cuc,
però,
taronja.
Exacte. Però amb
sí,
llet?
No? Amb llet, com si fossin cereals.
Home, però et deu quedar la llet taronja.
No ho sé.
Mínim.
No, no, però la gent ho fa. És que és molt fort, vull
Chetos
dir.
Chetos amb
fa...
llet.
Sí, i atenció, que ve el sàndwich de cogombra i crema de cacauet.
Oh, però això no és estrany, això és americà.
Joan, t'agrada?
No ho sé.
No, eh?
És que m'agrada la crema de cacauet.
T'està agradant?
M'està agradant,
sí. T'està agradant la idea, ho has de provar.
Em crida l'atenció.
Va, prou, ja l'últim. Home, cereals i formatge.
Va.
Cereals i formatge, bueno, aceptamos pulpo, no?
Passable.
I fins aquí el menú d'avui. Variates, nutritius,
sí,
ja serà una altra cosa. I clar, la gent m'ha hagut de dir si s'atreveixen o no a provar-ho i han reaccionat d'aquesta manera.
Vale, ho
dubto, perquè
sóc bastant especialeta, menjar.
Vale.
Sí que m'atreviria a comprar. No ho he fet mai, però sí que m'atreviria.
No, tampoc. Però això ho fa la gent, en sèrio? Crispetes amb mel he provat.
Crispetes
no
amb
jo,
mel?
Però no ho he fet jo, però sí que les he tastat. No, chetos i llet no, quin fàstic.
A veure, ho he provat, però no està gaire bo, la veritat.
No, t'has tancat aquestes coses i no ho faria. No.
No, perquè el ketchup no. Plàtan en... Mira, entre pa de plàtan sí que he provat. Entre pa de plàtan i ou dur també he provat. En plan super... Amb pebre i sal. De provar-ho, sí. No m'agradaria, però sí.
No sé. Jo, de fet, crec que de festa segurament m'ho he provat, per tant.
Sí.
Patates amb mel. No, però menys no que les altres. Poma amb pebre i sal. No.
¿Eh? Chetos. Ni chetos ni llet, no vull res.
Sàndwich de crugó, no.
Però quines preguntes són aquestes?
És no rotundo, però no experiment. No m'agrada barrejar. No m'agrada la ensaladilla russa perquè ja barreja diferents elements. O sigui, imagina't, és que sóc molt separatista.
Molt separatista amb el menjar.
Clar, és que quines preguntes són aquestes, Nina?
Sí, m'encanta... Mira, les que m'obliguen a fer,
Jo vull remarcar que la gent que t'ha dit, per exemple, entrepà de llet condensada i Colacao, o... pa amb tomàquet i llet...
Sí.
T'ha dit que quin fàstic aquest tipus de barreges, eh?
Sí.
És la mateixa gent, eh?
Sí. Compte. De fet, detallets. La que m'ha dit pa amb tomàquet i llet és la mateixa que diu...
Chetos, no.
Jo segurament això ho he provat de festa, per tant, sí, per què no?
Saps?
Vull dir, ja és una mica... Té l'estómac preparat, aquesta noia.
Val.
M'ha encantat aquesta última noia que és tan separatista amb el menjar, perquè des d'aquí li donem les gràcies. Gràcies, Marta, per compartir les teves manies, que arriben fins i tot a l'ensaladilla russa, Genial. O sigui, truita de patates amb ketchup, sí, però ensaladilla russa no, la vida.
Val.
I si es diu Marta, per si tu
qüestionaves. És de veritat, Marta,
Correcte, val. Sí. De fet, la vaig reconèixer i tot, li vaig saber dir el seu cognom. I es va quedar flipant. I res, doncs també han sortit altres plats que no m'has comentat, però atenció, l'entrapà de plàtan i ou dur.
Uf.
Vull dir, això, iu, saps? I ara deixa que doni pas al...
El bonus track.
Amics i amigues de la caravana, arriba el bonus track de la setmana amb Nina Agustí.
I ara Ràdio Estel s'ha tornat una ràdio musical en aquest mateix moment perquè a Joan Trias li ha sortit la veu de locutor musical.
Però t'ha agradat així?
M'ha encantat. Avui us porto un mini bonus track, vale? Mini vol dir mini, val?
Però 3 dona... segons, això?
No, 9 segons.
Ah.
Però dona molt analitzar, d'acord?
Som-hi.
Vindria a ser el plat estrella de la setmana, la recomanació del xef, el plat més fastigós que ha passat per aquesta secció avui, dels creadors del famós i boníssim bocata de calamares, arriba...
Però, per exemple, a Islàndia, que he estat jo allà fan, tenen sàndwich de paella. Això sí que és estranyíssim. En sèrio, estan pecatat i tot. Sàndwich de paella.
Sàndwich de paella?
Sàndwich de paella.
Pensava que et dirien allò, a Islàndia hi ha un peix que s'obre, és un peix podrit, em sembla, una cosa així.
No comentis, aquestes coses, ara, Joan, ja vomitarem,
Obres la llauna i olora fatal, però es veu que és una delicatessa.
Igual que a Xina, que es menja aquell ou podrit.
També, sí, és una cosa molt rara. Però, sàndwich de paella.
Sí, l'entrapà de paella, o sigui, parem-ho tot, sisplau. No pot ser. O sigui, ja estic flipant, val? O sigui,
estem blasfemant, eh?
Hem passat un altre extrem, Joan,
sí,
amb la paella, que no és ni mig normal. A veure, que gent que es dedica a exportar aquests plats típics a altres parts del món, genial, perfecte, em sembla genial la vostra...
Clar, si ja teníem el paellador, ja no calia més.
Exacte, llavors, si us plau, penseu abans de fer cas a tot el que diuen des del departament d'IMSD, d'acord? Sí. Que vindria a ser els de les idees boges, i aquí s'hauria posat... Aquí s'hauria passat pel cap, posar paella dins d'un entrepà, sisplau.
No, a mi m'ha agradat molt això d'allà. I tu de què treballes? D'IMSD de paelles.
Exacte. No és una bona idea, de veritat. I si realment està funcionant, esteu enganyant a la gent. Vull dir...
Home.
Directament. Ja només d'imaginar-me l'entrapà a una màquina expandadora d'aquestes de l'aeroport, buf, així vomito. O sigui, tu t'imagines allà... No.
Pensa que hauries d'anar al lavabo per fer-ho, eh? I et descompten hores.
És veritat, no pot ser. Penso que s'han portat el primer premi, sense cap mena de dubte. Vull dir, l'entrapà de paella no podria ser d'una altra manera.
Evident.
Tu no, estàs amb mi, no?
Sí, evident.
Ara sí, escolta la veu del poble, hem de donar pas a la nostra experta del dia, Sara Martínez, dietista nutricionista clínica, esportista i tecnòloga dels aliments. Molt bona tarda, Sara.
Molt bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres de nou.
En primer lloc, com pot ser que la gent acabi creant aquestes barreges tan estranyes?
Bueno, són unes mescles un tant peculiars, eh?
Sí, oi?
El que seria més important, no tant les mescles que es facin, sinó veure si l'àpat és realment equilibrat o no. És a dir, que porti una bona, correcta proporció de nutrients, no? En quantitat de carboni, proteïnes i greixos.
Clar, abans la Nina Sara ens deia, hi havia algun oient que deia la pizza de pasta. I era hidrat més hidrat, no?
Hidrat més hidrat, exacte. Aquesta no seria gaire...
Gaire bona idea, no?
Exacte.
Llavors, per exemple, hem de saber frenar amb aquestes barreges, doncs? Hem de posar-hi un límit?
A veure, és el que hem comentat, depenent del tipus de barreja. Per exemple, hem de tenir en compte que quan, o sigui, de més a menys dificultat en la digestió dels nutrients, tindríem els greixos. Per tant, aquelles mescles que siguin riques en greix ens costarien més de pair, no? I si estan mesclades també amb hidrats de carboni, proteïnes i greixos, o sigui, quantes més mescles tingui aquest menjar, més complicada i menys eficaç serà la seva digestió.
Uh-huh. Com podem detectar que estem començant a tenir doncs, una mala relació amb els aliments o que estem començant a fer una mala gestió, no?, d'aquesta alimentació?
Bueno, això seria en el cas, no?, de que la persona tingués algú d'ansietat o piqués entre hores o tot això, no? Imagino que us referiu al tema de picar.
Sí, sí.
A veure, l'ideal per evitar que ens doni ansietat per menjar és tenir una bona planificació dels àpats, no? A garantir doncs, un bon esmorzar, inclús un mig matí, no? Algun snack a mitja tarda o a mig matí, un dinar equilibrat i un sopar també equilibrat. I així assegurar-nos que tenim la suficient energia durant tot el dia i també estem saciats i evitem picotejar cosetes que no ens convindrien, no?
Sara, pels més petits que ho fan això en els menjadors escolars, per exemple, que a mi m'ha passat, no?, veure nens que fan barreges molt estranyes, els hi hem d'ensenyar des de ben petits que potser aquestes barreges no són les més idònies?
Clar, barreges, en el cas de fer, no?, de que siguin barreges riques en aliments superflus, no?, com brioxeria, llaminadures i tot això, doncs s'haurien de posar uns límits, no prohibir, perquè això seria fomentar també que no hi hagi una bona relació, com dieu, no?, amb el menjar, però almenys que sàpiguen doncs, que aquests aliments els haurien de consumir d'una manera més puntual, no?, ocasional.
Llavors és bo que els nens petits juguin amb el menjar i experimentin?
Sí, perquè així s'acostumen des de ben petitons, no?, a les textures, als diferents sabors i també important que estiguin a la taula, no?, amb la resta de familiars si també hi ha l'opció.
Sara Martínez, dietista, nutricionista clínica, esportista i tecnòloga dels aliments, moltes gràcies per tornar a pujar a la caravana. De fet, la podeu trobar a l'Instagram amb l'arroba a lanutricion/insta, si no m'equivoco, Sara.
Exacte, sí.
Que vagi molt bé i fins aviat. Sí.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Nina Bustí, moltes gràcies un dia més per aquesta pregunta del dia. Avui una mica fastigosa.
A tu, Joan, i a veure què proves i a veure quin és el resultat. No? Has de fer una review ara.
Gràcies, Nina. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem amb Crònica Negra i Rosa Vinyes, aquí a la caravana.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nen, saludeu el tiet.
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes. Crims. O gairebé.
Vinga, va, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Torna a ser dimarts i en aquest programa això vol dir que parlem de Crònica Negra. I abans de saludar la nostra especialista i doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes, és el moment de posar-nos en antecedents, Núria.
El cas de la Manada ha estat un dels casos de violència sexual més controvertits d'aquest segle al nostre país, especialment per les seves conseqüències a nivell jurídic. En aquest cas, cinc joves que van viatjar a Pamplona per participar a les festes de Sant Fermí van trobar una noia sola per la nit que estava sota els efectes de l'alcohol i la van arrossegar dins d'un edifici on la van agredir sexualment per via bucal, vaginal i anal.
Segurament molts coneixereu el cas, però avui venim a explicar-lo. Rosa Vinyes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més, avui acompanyada, perquè també podem saludar a aquesta hora el doctor Víctor Gómez. Ell és catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, doctora Vinyes, el cas de la Manada, deia, segurament molts oients, si anomenem o diem la Manada, sabem del que estem parlant, però vaja, expliquem una mica ben bé què és el que va passar i per què va ser tan polèmic, sobretot.
Mira, el cas de la Manada, que jo crec que és un dels casos que més està sortint a la premsa inclús a dia d'avui, és el cas de cinc joves del sud del país, on tenien un grup de WhatsApp que es deia La Manada, que per això ha rebut el cas el nom de La Manada, uh-huh. On es comunicaven, i van viatjar a Pamplona, com ha dit la companya, als Sant Fermins, i van agafar una noia que es trobava en aquell moment sola, que havia anat també a passar la festa dels Sant Fermins allà, uh-huh. I la van arrossegar dins un edifici, i en contra de la seva voluntat la van... els cinc d'ells la van forçar a mantenir fel·lacions, dos d'ells la van penetrar vaginalment i un tercer la va penetrar vaginalment i analment. Durant aquestes accions van gravar aquestes accions i durant aquestes accions el que hi ha és evidència que s'animaven els uns als altres per continuar amb l'agressió i que no van tenir en compte la víctima. De fet, li van robar el mòbil i la van deixar allà després de les agressions sexuals o de les actes de violència sexual i la van deixar sense assistència de forma que ella, quan es va recuperar una mica, va poder marxar, uh-huh. I la va trobar una parella de ciutadans en posició fatal amb un banc, plorant desconsoladament, i llavors la van portar a rebre assistència mèdica.
Doctora Vinyes, són freqüents les agressions sexuals grupals?
Relativament, més del que ens pensem. És a dir, quan hem vist les prevalències de diferents països, veiem que les violacions en concret són comeses per dos o més agressors entre el 2 i el 33% de les vegades. Als països occidentals les prevalències són una mica més baixes i als no occidentals una mica més altes.
Mm-hmm. Què diuen les estadístiques sobre com són aquest tipus d'agressors?
Pues el que diuen és que són com el cas de la Manada, en realitat. És a dir, joves de menys de 25 anys que es troben una víctima que no coneixen sota els efectes de l'alcohol i que en un lloc públic i que la porten a un altre lloc per violar-la d'una forma bastant violenta. La víctima pateix molta por i generalment és penetrada per via vaginal, bucal, anal, uh-huh. I pateix seqüeles bastant fortes, físiques i psicològiques, per aquest tipus d'incidents.
Per trobar alguna mena d'explicació, i com a explicació vull dir explicació, no vull dir en cap cas justificació, quins factors explicarien l'agressió sexual grupal?
Pues el que ens trobem és que aquest és un tipus d'agressor que és molt heterogeni. Generalment, quan veiem agressors sexuals individuals, quan trobem sobretot alguns que repeteixen les agressions més d'un cop, el que trobem és que són individus que tenen, si vols dir, una certa tendència patològica i una certa atracció pel sexe no consentit. No és el cas dels agressors sexuals grupals en general. N'hi ha excepcions, però en general no és el cas. El que ens trobem són situacions, contextes, que interaccionen amb un tipus de individu que amb un tipus d'actitud i amb unes pressions de grup determinades es pot desinhibir per cometre aquest tipus d'acte sexual, especialment si aquests individus també es troben sota l'efecte de les drogues i de l'alcohol.
Mm-hmm. Ara ens explicava la doctora que aquest tipus d'individus tenen una preferència pel sexe no consentit. Quina culpa li podem atribuir d'això a la pornografia que trobem a través de la xarxa?
Pues en principi el que pel sexe no consentit als individus, que generalment no són els agressors sexuals grupals, però n'hem trobat alguns, El que trobem a la pornografia a la red és que el que ens donen una imatge de sexe impersonal, d'un sexe que no cal tenir el consentiment de l'altra parella per obtenir satisfacció o gratificació, i a més d'alguna forma ens ensenyen que la dona pot ser utilitzada com un objecte i que està allà aquest objecte per complir els nostres desitjos.
Avui volíem parlar d'aquest cas de la manada i de totes aquestes qüestions criminològiques amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada setmana a la caravana, però també volíem parlar, ja el saludàvem abans, el doctor Víctor Gómez, catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, per preguntar-li també sobre qüestions jurídiques d'aquest cas. I és que, doctor Gómez, ha estat un cas controvertit jurídicament, no?
Sí, bona tarda de nou. Efectivament, el cas de la manada ha estat un cas força controvertit perquè, com s'ha indicat amb l'entrada, diguéssim, del programa i també la Rosa molt encertadament ara ho comentava, és un supòsit de fet que va donar lloc, d'alguna manera, a dues sentències, no diria contradictòries, però sí d'un signe bastant diferent, i entremig, entre la primera sentència i la segona sentència, la primera instància i la cassació després del Tribunal Suprem, com tots sabem, es van produir una sèrie de mobilitzacions molt massives, uh-huh, en contra d'alguna manera del sentit de la primera resolució. Més concretament, i perquè l'audiència ens pugui entendre, a la primera sentència, l'Audiència Provincial de Pamplona l'any 2018 va qualificar els fets que estem comentant com un supòsit d'abús sexual. Bueno, diferents supòsits perquè hi havia diferents subjectes que intervenien. Perquè ens fem una idea, amb la regulació anterior, l'abús sexual era l'atemptat contra la llibertat sexual sense violència i sense intimidació. Uh-huh. Si es donava violència i intimidació, llavors aquest abús sexual havia de ser qualificat com una agressió, però aquí l'Audiència Provincial de Pamplona va considerar que no existia ni violència ni intimidació i que, per tant, els fets eren constitutius d'abús sexual. Potser recordareu també que als carrers, la gent quan es manifestava deia no és abús, és violació, sí, justament perquè la violació seria l'agressió sexual amb penetració, uh-huh, i en el cas d'abús sexual amb penetració, la qualificació jurídica que rebia aleshores aquest abús sexual no era de violació. Per tant, el nomen juris, diguéssim, la qualificació de violació no es va poder aplicar aquest cas en primera instància. Després, el Tribunal Suprem, a propòsit del recurs de cassació que va presentar el Ministeri Fiscal i les acusacions particulars, va revisar la qualificació d'aquests fets i va considerar aleshores que efectivament sí que hi havia intimidació i que, per tant, el que en primera instància s'havia qualificat com a abús es podia revisar i ser qualificat en segona instància com a agressió. A propòsit d'això, la pena va pujar 3 anys, es va passar de 9 anys i mig a 12 anys i mig en segona instància, però això era una qüestió que jo crec que era relativament menor perquè, si recordem, les protestes socials no eren tan exactament per la pena, que no es considerava menor, sinó més aviat per la qualificació dels fets com a abús i no com a agressió sexual. La veritat és que l'Audiència Provincial de Pamplona hagués pogut qualificar perfectament els fets com a agressió sexual perquè amb el relat de fets provats que es va provar aleshores, l'encaix típic, diguéssim, més correcte hagués estat justament l'agressió sexual perquè el relat de fets provats descrivia uns fets que vosaltres els heu comentat ja on la víctima en realitat actuava impulsada, va prestar el seu consentiment com a conseqüència del que la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem deia que era un cas d'intimidació ambiental. La mera concurrència de diferents persones, la mera superioritat numèrica de diferents persones respecte a la víctima representava per la víctima una intimidació ambiental que hagués pogut ser perfectament observada per l'Audiència Provincial de Pamplona i que no va ser-ho. No?
Clar, doctor, no sé si és un cas que hagi tingut, ara ens ho comentava, ens en feia una pinzellada, eh? És un cas que ha tingut cap conseqüència en les següents reformes jurídiques?
Bueno, la reforma jurídica més important que ha tingut lloc després del cas de la manada ha estat la reforma que estem parlant ara justament aquests dies a propòsit de l'aplicació o no retroactiva. Després potser comentarem alguna coseta a aquest respecte, uh-huh, que és la Llei Orgànica 10 de 2022 que va entrar en vigor el 7 de, de novembre. És una llei que no porta ni un mes en vigor. I, efectivament, el cas de la manada segurament és el detonant d'aquesta llei. Aquesta llei és una llei molt completa, que incorpora tot un seguit de mesures de prevenció, de mesures d'atenció, d'acompanyament, etc., a les víctimes de delictes sexuals. També incorpora una sèrie de referències relatives a supòsits d'atemptats contra la llibertat sexual a través de les xarxes socials, etc. Si voleu, després podem comentar alguna coseta d'aquestes, però, uh-huh, sobretot, és una llei que s'explica a partir del cas de la manada i a partir d'aquests crits, diguéssim, socials de no és abús, és violació, o el sí és sí, o el no és no, no? Per això aquesta llei s'ha denominat llei del sí és sí o del no és no, no? Llavors, aquesta idea del sí és sí o el no és no ha portat d'alguna manera de la mà una conseqüència molt important, que és l'eliminació de la distinció entre abús sexual i agressió sexual. És a dir, aquesta controvèrsia justament que plantejàvem ara fa un moment a propòsit de la primera sentència i la segona sentència del cas de la manada, uh-huh, si és abús sexual o és agressió sexual, diguéssim, aquesta nova norma, aquesta controvèrsia, l'elimina d'arrel perquè elimina d'arrel la distinció que la provoca, és a dir, la distinció entre l'abús i l'agressió sexual, de manera que actualment qualsevol atemptat contra la llibertat sexual ha de ser qualificat amb fets posteriors al 7 de novembre com a agressió sexual. Al mateix temps, la qüestió del consentiment, que és una qüestió que no es va discutir amb el cas de la manada, sí que és veritat que hi ha un vot particular que considera que es podia deduir que hi havia consentiment de la víctima, uh-huh, però va ser només un vot particular. El vot majoritari considerava que la víctima no va consentir, amb raó de més després el Tribunal Suprem, quan va qualificar els fets com a agressió sexual. Doncs el concepte de consentiment nosaltres no el teníem al Codi Penal. I ara l'article 178, apartat primer, doncs incorpora expressament un concepte de consentiment que ha de revestir tres característiques. Ha de ser clar, ha de ser actiu i ha d'expressar de forma activa i de forma clara, insisteixo, la voluntat de la víctima. Jo diria, simplificant molt, hi ha altres canvis que podem comentar, que aquests dos canvis, aquestes dues modificacions, són les més importants de la Llei Orgànica 10-22 i són conseqüència clara, conseqüència directa del cas de la manada.
Per tant, doctor, segurament per algú especialista com vostè en dret penal i criminologia tingui resposta fàcil, però pels que no en sabem de la qüestió, perquè pels neòfits en tot aquest tema, pel que fa al consentiment, és a dir, en una relació entre dues persones, com és demostrable si hi ha hagut o no hi ha hagut consentiment?
Bé, aquesta és una de les grans qüestions, efectivament, no?, que es planteja, diguéssim, a la pràctica i que d'alguna manera també aboca, diguéssim, o ens porta a reflexionar-hi la nova reforma. Si voleu, això es llegeix en 3 segons, uh-huh, us llegeixo com ha quedat, diguéssim, definit el consentiment, aquest article que us comentava, 178, apartat primer. Uh-huh. Només s'entendrà que hi ha consentiment, diu ara el Codi Penal, quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, tenint en compte les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la víctima. Hi ha un sector de la doctrina que considera, ho comentàvem fa un moment, que aquest consentiment es podria definir amb l'acrònim CAE. CAE, que vol dir clar, actiu i express. Uh-huh. El problema que planteja aquest concepte de consentiment, que jo diria que és aplicable a aquest àmbit, és aplicable a qualsevol àmbit de la vida, podem entendre que algú està consentint alguna cosa, en aquest cas el manteniment de relacions sexuals, quan a través d'actes, de forma clara, expressa la seva voluntat de realitzar la conducta. El problema que planteja això pot ser que és perfectament possible imaginar un context de relació sexual on el consentiment de la persona que vol prestar la relació sexual, doncs, es realitza no necessàriament a través d'un acte, sinó a través de la passivitat, no necessàriament de forma expressa, sinó que es pot deduir tàcitament per terceres persones o per circumstàncies del fet, i que de vegades potser es pugui incórrer en un error sobre el grau de claredat que li sembla al subjecte actiu, diguéssim, que està prestant consentiment al subjecte passiu. És a dir, que jo diria que aquesta definició de consentiment és una definició bastant ben travada, jo diria que absolutament ben intencionada, però que en la pràctica, efectivament, com plantejaves molt encertadament amb la teva pregunta, pot presentar algun problema probatori en supòsits límit.
Si entrem en el cas que ens atany avui, que és el cas de la manada que ens explicava la doctora Rosa Vinyes, que també ens acompanya avui a la caravana, també hem d'explicar que una llei que parteix com a base d'un cas com aquest aconsegueix que, com a mínim, es demani la rebaixa de penes de tots els que van conformar la manada, no?
Sí, m'imagino que el sentit de la pregunta és que això és una paradoxa, no? Uh-huh. D'alguna manera, efectivament, si la llei 10.22 de reforma dels delictes contra la llibertat sexual es deu bàsicament al cas de la manada, i la sensació general era que el cas de la manada en primera instància es va resoldre d'una forma, diguéssim, indiscutible, perquè els fets provats eren d'agressió sexual i no d'abús sexual, i després això ho modifica a través de l'estimació del recurs de cassació al Tribunal Suprem i es posen les penes 3 anys, etc etc. La sensació que quedava després de tot això és que si s'havia de reformar la llei, que això em sembla que era discutible, però si s'havia de reformar, doncs era justament per endurir aquests casos, per aclarir, per exemple, que els supòsits d'intimidació ambiental realment són casos d'intimidació i, per tant, d'agressió sexual, etc. No? Clar, el que ha passat és que, o el que ha transcendit els mitjans de comunicació, és que el que ha succeït a propòsit d'aquesta llei és més aviat tot el contrari. És a dir, la sensació que tenim és que, en contra del que hagués hagut de passar, que és que les penes haguessin hagut de pujar, doncs la realitat és que al final les penes han baixat. Això hem de dir que no és exactament així, perquè...
Per tant, doctor, és una bona llei que s'ha explicat malament?
Jo no diria que és una bona llei per començar, o sigui, d'aquesta, o sigui, diguéssim, la teva pregunta té dos elements, si la llei s'ha explicat bé o no i si la llei és bona o no.
Sí.
Jo, respecte al primer element, diria que la llei no és bona, és absolutament perfectible, té molts errors, segurament en un programa no podríem explicar-los tots ni la meitat ni una desena part, segurament et diria. La llei no és una bona llei tècnicament, almenys des del meu punt de vista. És una llei, jo diria, que ben intencionada, però des del punt de vista tècnica legislativa molt, molt millorable. I des del punt de vista, diguéssim, del que s'ha explicat de la llei, jo no diria que la llei s'ha explicat malament, però sí que s'ha posat molt l'accent amb això de la rebaixa de les penes i l'aplicabilitat retroactiva o no, que és només un element de la llei, però no... No sé si l'element més important o l'element més, més rellevant, però sí segurament l'element que està cridant més l'atenció i amb raó. I miraré d'explicar-me breument per veure si
m'explico. Sí, ens queda un minutet. Si...
Com?
Deia sí breument, sisplau, perquè ens queda un minutet.
Sí, el problema que ha tingut la llei és que en eliminar la distinció entre l'abús i l'agressió sexual... L'abús tenia un marc penal i l'agressió sexual tenia un altre marc penal. El límit mínim del marc penal de l'abús sexual era un límit mínim inferior al límit mínim de l'agressió sexual, i ara enfondre's, diguéssim, qualsevol atemptat contra la llibertat sexual amb un únic tipus d'agressió sexual, s'han hagut de refondre també els marcs penals, de forma que el límit màxim queda més alt, però el límit mínim queda més baix.
Clar.
De manera que pot haver supòsits que amb la llei anterior i amb la llei posterior sigui més beneficiosa, perquè el límit mínim de la llei anterior, per exemple, de l'agressió sexual, sigui superior al límit mínim del marc penal actual, que és el límit mínim d'un marc reforç, diguéssim, per l'agressió sexual i l'abús sexual. De manera que en fusionar els dos conceptes i fusionar les dues penes, pot haver supòsits d'agressió sexual abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei que tinguessin una pena superior aleshores de la que podrien arribar a tindre o es podria interpretar que podrien tindre en l'actualitat.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots aquests assumptes sobre la llei, sobre el cas. Parlarem bastament amb un programa i des d'aquí, des dels estudis de la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en Criminologia i Psicologia, gràcies, com sempre, per venir a la caravana. Seguim amb més casos.
Moltes gràcies, bona tarda.